Comença La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
Hi ha moltes maneres de sortir d'una sala de cinema. Pots sortir-ne sorprès, pensatiu, impactat, entusiasmat. Això en el millor dels casos. En el pitjor, decebut, avorrit, indiferent. No passa gaire sovint que en surtis buidat, en el sentit d'haver viscut una història que t'ha remogut i que t'ha fet plorar llàgrimes d'aquelles que no venen d'una emoció superficial, sinó de les que venen del fons de tot. Això és el que li va passar a un servidor amb Hamlet, la pel·lícula sobre William Shakespeare sense William Shakespeare, ara en parlarem, que adapta la magnífica novel·la de l'escriptora Maggie O'Farrell, arriba avui als cinemes i se'n parlarà molt, sobretot per l'efecte catàrtic que produeix i que segur que deixarà sales de cinema emmudides i emocionades. Perquè no vaig ser l'únic a la sala que es va trencar. Tenic Porter, Joan Pàmies, ja esteu recuperats?
Sí, prou.
Estic menys enfadat.
Ara en parlarem d'això. Ara anirem a fons amb Hamlet. Ja sabeu que sempre comencem cada programa fent una anàlisi de les estrenes, ajudant-vos a triar el que realment val la pena. Però abans deixeu-me que doni també la benvinguda a la Marina Porres. Marina, com estàs?
Ah, molt bé. Total inferioritat de condicions en aquesta taula, ara mateix.
Clar, perquè t'hem convocat, la Marina i el seu coneixement, perquè Hamlet segur que tindrà molt d'èxit, però hem de tenir en compte que prové d'un èxit previ, que és el de llibre, que va escriure la Maggie O'Farrell, que és el que adapta a la pel·lícula. És un llibre, Marina, que has venut moltíssim.
Moltíssim. I que ara segur que es vendrà moltíssim més. I com sempre amb Maggie O'Farrell, per mi és una perfecta combinació de qualitat literària i voluntat comercial. Un equilibri que costa molt de trobar i la senyora O'Farrell jo crec que és bastant expert.
Està bé ja que posi sobre la taula aquest equilibri. Hem d'explicar que tu, Marina, has llegit el llibre però no has vist la pel·lícula i en canvi el Tarik i el Joan és la inversa. Per tant, entre tots jo crec que ens sortirà una anàlisi que és interessant. Per situar-nos, podem dir que la novel·la i la pel·lícula expliquen la història de Hamlet, que és el fill que van tenir William Shakespeare i la seva dona Agnes, i la relació d'aquest fill amb Hamlet, una de les obres més conegudes de l'escriptor.
What do you see?
I see you grown, very strong, and I see you in London working with your father.
In the theatre?
At the Playhouse.
En certa manera, ho deia abans, es tracta d'una pel·lícula sobre Shakespeare, però sense Shakespeare. Evidentment, el personatge hi és, l'interpreta el Paul Mescal, però el focus es posa en la història de l'Agnes, la seva dona, que és una persona molt especial, és una dona farèstega, no? Molt connectada amb la terra, no, Marina? Podríem definir-la...
Sí, una mena de fatillera.
Una mena de fatillera.
Una mena de bruixa, un personatge molt singular, que almenys el llibre carrega absolutament el pes... que aquesta és una de les grans preguntes que tinc per vosaltres, de dir com de repartit està això, però el llibre ella carrega tot el pes de la història i, de fet, una de les coses per mi importantíssimes del llibre és que Shakespeare no surt citat amb el seu nom fins al final del llibre. És a dir, que aquí no és una cosa... O sigui, el llibre no és una història d'amor 50-50, Shakespeare i la seva dona, sinó que és tota la història de la seva dona amb les dones de la seva família, i Shakespeare més aviat, la gràcia és que és una absència. Llavors, jo no sé si la presència de Paul Mescal a la pantalla fa impossible això.
Doncs la pel·lícula va una mica pel mateix camí, De fet, segurament, segur que hi ha molts espectadors que aniran a la sala perquè volen veure Paul Mescal, perquè té un ganxo que crec que és bastant innegable, però crec que el protagonisme al final, a part que se l'emporta el personatge de l'Agnes, també se l'acaba emportant Jessie Buckley com a actriu, perquè ella està fantàstica en el paper, és el pal de paller tant de la família, perquè com deies, el William, a partir d'ara és William, no hi és una figura absent, però també és pal de paller de la pel·lícula.
Sí, a mi el que m'ha interessat, de fet, i una mica la línia que comentava la Marina, és que t'apropa, evidentment, d'alguna manera a Shakespeare, diguéssim, però ho fa allunyant-se'n, és a dir, ho fa a través de distanciar-se'n i d'explicar una història que no té tant a veure amb ell directament, sinó amb la seva parella, amb l'Agnes, no? I a mi això em sembla interessant. I fins i tot aquest rerefons m'ha semblat interessant per entendre més també la pròpia obra de Shakespeare d'una manera que no té tant a veure amb lo literal com amb això, amb les motivacions de la seva obra. I tot aquest plantejament que suposo... Bueno, tal com deies, Marina, doncs deu venir de la novel·la original. M'ha recordat molt una pel·lícula que per mi va ser una de les grans pel·lis i que aprofito per recomanar de fa pocs anys, que es diu As in Heaven, que és una pel·lícula de Lea Lindeburg, una directora danesa, que fa una mica el mateix, és a dir, que explica tota l'èpica i totes les coses que es couen quan posem el focus a dins de casa, quan normalment, històricament, l'hem posat a fora, no? Què fan els homes quan se'n van de casa descuidant completament les històries de portes endins. I crec que és una cosa que aquí Zoe Chloe Zhao i Maggie Farrell prèviament doncs, havien fet i funciona molt bé.
Sí, de fet, hi ha un moment a la pel·lícula en què literalment passa això, és a dir, que el William se'n va a Londres i nosaltres ens quedem amb Blackness.
Mm-hmm. El llibre és completament així, eh? O sigui, el llibre és la història d'ella, com s'enamoren en un moment, però s'enamoren d'aquesta manera que Shakespeare, que no es diu ni William, és el pare de la Judith, el marit de l'Agnes, tal, sempre és com de refiló. És com una mena de figura vaporosa que hi és i que és el que permet que hi hagin els nens, però que el focus són els nens, la vida una mica Stratford upon Avon, tota la seva família, però ell... marxa i de fet un dels problemes del que passa al llibre és que Shakespeare se'n va i deixa Agnes completament sola i
ella ho vol, no? Ella hi ha un moment molt al principi de la pel·lícula, imagino que també del llibre, que de fet parla amb el seu germà perquè intenti mediar perquè el pare d'ell permeti que William o Shakespeare se'n vagi, perquè ja jo veig aquí dos motius d'aquest allunyament. Una és la voluntat de crear.
Sí, clar, sí, sí.
Però l'altre també és allunyar-se del seu pare.
Sí, efectivament, però hi ha aquesta idea de que ella, com que és una mena de senyora connectada amb una mena de forces telúriques que li permeten veure el futur i coses que no hi són allà, ella d'alguna manera, clar, té la intuïció, sense saber ni llegir ella, que el seu marit està destinat a grans coses i que per tant necessita deixar-lo anar, no?
Sí, és que de fet hi ha molt, a la interpretació del Paul Mescal hi ha molta... està realment a punt d'explotar tota l'estona i de fet hi ha una escena que per mi és que ho fa millor, que explota i està completament atrapat, no? En aquesta vida que no vol i la dona l'allibera, no? I seguint una mica amb el que dèiem de la Jessie Buckley, no? Jo trobo que aquesta connexió amb lo natural també em fa pensar que, el que més em agrada de la pel·lícula, la primera part, és quan veiem també més a la Chloe Zhao i el tipus de cine que feia ella, no? Vull dir, recordem que la Chloe Zhao havia fet The Rider, que a més és una pel·lícula que m'agrada molt, que una espècie d'híbrid documental també molt, molt connectat amb la naturalesa. Es va fer Nomadland i després va caure a les mans de Marvel, no?, d'alguna manera, i trobo que a l'inici de la pel·lícula on veiem aquesta part...
El Joan no li ha agradat.
El Joan va fora.
O sigui, tota aquesta... Ara estic parlant de les coses que m'ha agradat, precisament. O sigui, tota aquesta part més mística de la Terra, de l'espai, que el representa el personatge de la Jessie Buckley, també en connecta més amb aquesta part on la Chloe Zhao està molt més còmoda amb el cine que fa, un cine que precisament a mi m'ha fet pensar, per exemple, en un muntatge més maliquià, no?, el Terrence Malick, com aquests diàlegs de Nov, escenes que es van recuperant, molt més, on està molt més aquesta cosa com tàctil, i on trobo que la pel·lícula funciona millor, i per mi després ja se'n va més cap a la zona més Marvel, per mi, però ara entrarem en això.
A mi una cosa que trobo, en tot cas, que està molt bé i que també va una mica en la línia del que dèiem, és que no és indulgent amb William Shakespeare, no és un geni que simplement se'n va i és tan bo que qualsevol cosa se li disculpa perquè és el geni que era, no? Hi ha tot un judici, però que no, tampoc diria que és moralista, però sí que evidencia un el que no deixa de ser, al final, és una espècie de pare absent, o un pare absent directament, no? Algú que no hi és. I aleshores crec que té una qualitat, jo crec, de rebel·lió o de subversió maca, girar la càmera i posar-la a on no ens hem fixat habitualment.
Clar, jo diria... Hem vist ja que hi ha discrepàncies, Joan. Ara hi entrarem. Però anem primer, jo crec, al territori en el que tots estarem d'acord. Tu no, Marina, perquè no l'has vist. Que és que la Jessie Buckley fa un tros de paper i diria que només per la seva feina val la pena anar al cinema. És interpretació d'Òscar, no? L'acaben de nominar. Jo crec que no li traurà ningú l'Òscar, és molt difícil. També és una història molt tràgica, ho dèiem al principi, anant una mica ara a l'origen de les discrepàncies. A mi em va remoure molt, ja ho he dit, però perquè parla d'aquests cops de la vida, no? que en realitat no pots fer res més que assumir-los i de la culpa que pots experimentar per decisions que vas prendre en cert moment Per exemple, William, la decisió que pren de marxar, que la pren diverses vegades en moments que són molt delicats, i després també parla molt de la dificultat per tirar endavant després d'aquests moments.
Al llibre hi ha un joc que és que al final, o sigui, com aquesta crítica d'alguna manera o aquesta manera de mirar Shakespeare de forma dura, queda tot com d'alguna manera redimit i catàrtic, perquè clar, ella està pensant, no, de dir, el meu marit m'ha abandonat, per dir-ho així, més matís que això, però m'ha abandonat, tal, està lluny, està absent, i clar, llavors veu que l'homenatge que ha fet com a tot el que els hi ha passat és, clar, ni més ni menys que Hamlet, no? Llavors això t'ha de fer de replantejar les coses, de dir, bueno, potser no hi era a casa, però ha fet Hamlet, saps? I llavors aquest, el llibre, és un moment molt catàrtic, molt explosiu al final, i jo us volia preguntar això, que no sé si aquestes discrepàncies que tens, Joan, amb la pel·lícula
no,
són precisament...
No, en aquesta
d'acord, ara, sí, jo crec que això en parlarem després, perquè crec que la discrepància està justament en...
Abans.
Sí, en tota la part tràgica de la història, que crec que hi ha una discrepància, perquè a mi personalment em sembla que apreta l'espectador al nivell just...
Vale.
I en canvi tu, Joan, consideres, crec que tu, Tari, que estàs amb mi, i tu, Joan, consideres que apreta massa o apreta d'una manera que et va ofegar, no?
Sí, jo crec que no donàvem massa espai a l'espectador per sentir res més que vulgui, que el que vol la directora, no? Igualment, aquesta qüestió de la contradicció del personatge de la Jessie Buckley, crec que està molt ben treballat a la pel·lícula, com ella ha d'aprendre a integrar aquest amor cap a aquesta persona que se sent atrapada, no? però que a vegades la deixa sola a casa amb els fills, amb tota la seva qüestió més tel·lúrica, com obrir-se al món, no? A través de l'amor. Trobo que aquest personatge, el viatge que fa, sí que està superben treballat. Per mi no és una qüestió de personatges, sinó més de la posada en escena de certs elements estilístics, trobo que no acaben de deixar marge a l'espectador, sí.
Jo crec que, en canvi, jo aquí efectivament discrepo també, perquè em dóna la sensació que Chloe Zhao fa un exercici de... O sigui, domina molt bé la densitat dramàtica del que s'explica, i crec que, de fet, podria apretar molt més, o podria forçar a través de certs elements molt més què has de sentir tu com a espectador. Evidentment estem parlant d'una pel·lícula dramàtica, és una tragèdia, com parlant del final de Shakespeare no podia ser d'una altra manera, però predomina o fa servir unes eines de manera que em sembla que, almenys des del meu punt de vista, no és abusiva. Què vol dir? Per exemple, juga bastant, o sigui, no apreta massa amb la música, és bastant minimalista, no és aquesta mena de música que tot el que no hagis sentit a través de les imatges tu imposa a través de la música, o de sobredramatització musical. També juga molt bé amb la profunditat de camps de camp i de diguem-ne, les diferents capes d'un mateix pla, és a dir, no fa aquests primers plans d'una dona plorant o de tota la gent que està assistint a una escena dramàtica, doncs, perquè tu hagis de passar per un, és a dir, juga molt bé amb aquestes capes, de tal manera que tu et pots anar fixant, pots anar, diguem, percebent què està passant a través d'un sol pla i no d'aquesta manera, diguem, sí, més abusiva o més...
Sí, més manipuladora o més, no? Sí. A mi, de fet, és una de les coses que a mi, moltes vegades al cinema, una de les coses que més em poden molestar o enfadar és justament quan noto que m'estan intentant manipular les emocions en comptes de deixar que, sortint soles, s'hi han de sortir. I en el cas d'aquesta pel·li vaig tenir molt la sensació que això, que la pressió hi era, però hi era perquè la història que estava explicant és molt dura, les coses que està explicant són coses amb les que t'hi pots haver trobat o conegut o connectat d'alguna manera, però que ni per la banda sonora ni pel tractament dels moments clau no em feia la sensació que m'estava intentant empantar cap a un lloc. De fet, he dit abans que vaig plorar durant la peli, però de fet vaig plorar al final, que ara parlarem d'aquest final que deies tu, Marina, perquè crec que al final, en certa manera, la peli t'allibera perquè tu puguis deixar anar tot el que has anat sentint.
Al llibre no passa això, hi ha un aire, o sigui, el llibre, la gràcia que té és que té un aire com de cosa tràgica des del principi, que veus que està flotant en l'ambient, i ja com et situa la història dius, vale, aquí ja passarà, en quin passarà alguna de molt grossa, fatal, i llavors té com un aire de tensió i té pics que, on està volent a fer plorar, a més Maggie O'Farrell, que és molt hàbil en això de dir, final de primera part, drama, gir, final de segona, un altre gir, i final de tot, catàrtic, no? Per tant, està com... És que, clar, ella és molt bona amb l'estructura. Per tant, aquí també és aquesta cosa que jo crec que la pel·lícula, pel que dieu, està molt ben fet, que és com el control de quan apretes per llavors deixar-te'n amb un gran final.
És diferent, no? Jo que no he llegit el llibre sencer, però he llegit potser 30 pàgines, hi ha una diferència que em sembla que és substancial, que és, primer, la pel·lícula és molt més lineal amb la història, és a dir, comença quan ells dos es coneixen, en canvi el llibre no. Comença ja en un moment ja... sí, i dramàtic ja, des del principi, i la... imagino que el llibre va combinant, com deies, moments dramàtics amb altres moments.
I que juga amb el temps. O sigui, el llibre va cap a molt endavant, endarrere, fa salts temporals que estan superben lligats, però en cap cas és una història lineal.
La pel·li és un increixendo. És a dir, quan comença el drama ja no el deixa anar fins al final.
Per mi, jo sento que el problema és el pes que li dona a les escenes dramàtiques, perquè, per exemple, no farem spoilers, però sí que l'escena del part, hi ha un part que és molt dolorós. Per mi aquesta escena té el mateix nivell de drama que l'escena més tràgica de la pel·lícula. Llavors, per mi no és un crescendo, és que tota l'estona està com apostant al mateix pes dramàtic a totes les escenes tan tràgiques, no? Llavors, quan hi ha realment el moment aquest tan tràgic, jo ja estic esgotat per sentir res més. Jo necessito una altra cosa, no dic que... O sigui, evidentment que amb una mica de llum m'aniria bé, però una altra mirada crec que seria més interessant, tot i que sí que és cert que... Al final, també sento aquest alliberament del que parles tu, Toni, i em sembla que és una manera bastant intel·ligent de cap on et porta la pel·lícula.
Clar, sense explicar aquesta escena final, evidentment, i sense explicar res, és un moment en el que la pel·lícula acaba parlant del poder de l'art per sanar, no? Per ajudar-nos en els moments més difícils de la vida. I hi ha un moment al final on s'acaba com unint tot, no? Personatges, el teatre, els espectadors que som a la sala de cinema, i també és com, quan, el que deies tu, Marina, quan s'uneix la història que ens han estat explicant fins a aquell punt amb l'obra que tots coneixem, que és Hamlet. No?
Mm-hmm. I el fet que no surti Shakespeare fins al final. O sigui, que no es lligui tot fins al final, no? No sé si aquí és una catarsi tan gran en realitat i tan bonica com és el llibre.
Bonica,
el llibre és molt bonic,
Clar, és difícil de comparar, eh? Jo la vaig experimentar bastant, bastant intensa i bastant bonica, i vaig sortir, bueno, el que deia abans, bastant buidat.
A mi em va passar també, eh? A mi em va resultar, diguem, també molt, molt catàrtic, sí, vull dir, la paraula és aquesta. I també un apunt que comentava el Joan, d'aquesta densitat dramàtica, jo crec que hi ha un encert en tota la peli, que també l'acompanya més o menys fins al final, que són els personatges secundaris que acompanyen aquests dos principals, no? I que crec que estan molt ben ajustats. Precisament a mi el que m'ajudaven era a relativitzar una miqueta aquesta gran tragèdia, no? I a humanitzar-la una miqueta, baixar-la una miqueta. I de fet, en aquest sentit, penso que el paper que fa Emily Watson com a sogra d'Agnes i el que fa David Wilmot com a germà d'Agnes és fantàstic, perquè a mi m'alliberava molt d'aquesta tensió permanent, i vull dir, m'ajudava molt a que baixés una miqueta aquesta...
Són dos personatges molt importants al llibre, també. Jo tinc una pregunta trampa que li he de fer. O sigui, els tres creieu que Jessie Buckley ha de... O sigui, tu creus que mereix l'Oscar directament? És que ho has dit abans.
No, és que moltes vegades es diu aquesta interpretació és d'Oscar. Això sí. És un clàssic de... La quantitat de vegades que aquesta afirmació és falsa,
uh-huh.
I en canvi aquí crec que es pot dir i dir sí, és una interpretació d'Òscar.
Sí.
Per mi és molt clar.
Ah, jo també ho veig bastant clar. Convenç, o sigui, realment sí. Ningú té res d'acord.
Bueno, és el que he dit abans, per mi, és a dir, pots dir, ostres, una pel·lícula que sigui tan tràgica, no em ve de gust anar-la a veure, o pots dir, és que a mi William Shakespeare no m'interessa el que sigui, però anar a veure aquesta interpretació em sembla que ja és motiu això suficient com per anar a la sala. A més, amb la... Ja, cadascú ho experimentarà com vulgui, però que realment la catarsi final en una sala plena, mm-hmm. Nosaltres que vam anar a una sala a passi de premsa, tots repartits amb butaques diferents i tot plegat, però en una sala plena ha de ser molt mm-hmm. potent.
I a més, hi ha una cosa que jo crec que és un encert de càsting més enllà pel talent de Jessie Buckley, però que és que realment et creus moltíssim el personatge també pel físic de la mateixa Jessie Buckley, perquè no és una iPhone face, no?, que tant hem parlat
totalment,
últimament.
Totalment això. I Paul Mescal, què?
El trobes a faltar, cosa que està bé, perquè és l'únic el que passa amb Shakespeare, no? Com que és el que trobes, que ve ja està explicant la història des del personatge que està a l'ombra, d'alguna manera és com que està una mica desdibuixat. A priori sembla com que el personatge estigui desdibuixat, però trobo que està bé, mm-hmm. que no sàpiguem molt més de que com es sent ell quan està amb la família i totes aquestes coses que hem comentat. No sé mm-hmm. què en penseu.
Sí, potser el fet de ser tan conegut li pot jugar a la contra, segons sí. com, eh? Perquè que tu vas a veure una pel·lícula del Paul Mescal i Paul Mescal apareix poc, però ell fa un bon paper.
Sí, 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 sent res a dir. I a més passa una mica el mateix que a nivell físic també te'l creus molt al costat de la gent.
D'ella, sí. Sí. El nen, per cert, l'actor que fa de Hamnet.
Que he de dir que em va cridar molt l'atenció perquè és com un petit Orson Welles. És molt divertit perquè em recordava molt a Orson Welles, que era un dels grans shakespearians que van portar moltíssimes obres de Shakespeare al cinema i clavadíssim.
Nen.
Sí, 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 sí.
No, el nen és fantàstic.
L'Orson Welles, estem parlant, no? De que l'Orson Welles va ser... El, o sigui, no. Tu et preguntes al nen com si el nen fos com...
Orson Welles.
Sí, el nen, el Hamnet, sembla moltíssim. Sembla molt, sí, físicament.
I, de fet, hi ha una bona decisió de càsting, que és que el que interpreta el Hamlet a l'escena final és el germà gran a la vida real del nen que fa del Hamnet.
Doncs això és Hamnet, la pel·lícula de la setmana, sense cap mena de dubte, m'atreviria a dir, i un llibre molt recomanable que segur que es vendrà encara més.
No, Marina, bueno, serà d'això. Un boom.
Ja s'està venent molt, ja, en realitat.
I a més, ja tot el que fa aquesta senyora ja ven de per si, aquest ja va vendre encara més de per si, imagina't ara. Jo me n'alegro, perquè
clar,
aquesta
fantàstic,
senyora està destinada a triomfar.
Doncs moltes gràcies, Marina.
A vosaltres.
Ens veiem aviat.
Amb ganes de veure la pel·lícula.
Quan la miris, tornes i ens expliques.
Exacte.
I ho contradius tot.
Benedicta.
No teníeu raó de res. Continuem amb les estrenes. I sí, dèiem que Hamnet és una pel·lícula que remou i es queda amb tu un temps després de mirar-la. La següent proposta que ha arribat avui al cinema busca tot el contrari. És entreteniment superficial que probablement oblidis només sortir de la sala. Hi ha d'haver tot en aquesta vida. I per això avui també s'ha estrenat Sin Piedad, Mercy, pel·lícula encapçalada pel tàndem format per Chris Pratt i Rebecca Ferguson. Ell és un detectiu acusat d'assassinat i ella, una intel·ligència artificial que en l'escenari futurista de la pel·lícula s'encarrega de jutjar crims.
Detective Raven, I'm Judge Maddox, and this is the Mercy Capital Court, a judicial system powered by artificial intelligence.
Hold on, just wait. Wait a second.
With crime rates soaring, lawmakers voted for mercy. By acting as judge, jury, and executioner, mercy keeps our city safe.
Un punt de partida molt, molt Black Mirror, també una mica The Running Man.
Sí, és veritat.
Per una pel·lícula crispatera que, mira, com a mínim té la virtut d'anar per feina. Moltes vegades hi ha gent que troba a faltar les pel·lícules de 90 minuts, en una època que els metratges són excessius, i aquest és un cas de, sí, de pel·lícula d'hora i mitja que passa ràpid, en part també perquè la història es desenvolupa en temps real.
Sí, jo, de fet, és una pel·lícula que m'esperava que fos molt dolenta i fins i tot molt conservadora de valors, per no dir directament filofeixista, i no, em va semblar una pel·lícula ni tan diguéssim, ideològicament reprovable, ni tan dolenta com esperava. I a més, això, gràcies a aquesta... té una premissa que és una miqueta, diguéssim, absurda, que és aquest judici encapçalat per una IA que, en la qual, doncs, hi ha una presumpció de culpabilitat i tu has de fer servir les eines d'aquesta IA per demostrar que ets innocent. I...
Una mica Minority Report, també, no?
Efectivament, sí. I, a més, jugant amb aquest tema que...
Per les pantalles,
sí, que... Sí, sí, exacte. Sí, i a més, aquesta, bueno, hi ha aquesta compta enrere, que són, doncs, 90 minuts, que pràcticament és el temps que dura la pel·lícula, que dura 100, però vull dir, com si fossin 90, i hi ha un compte enrere, i aleshores, bàsicament, juga amb aquesta eina, que al final pot ser molt absurda en termes, diguem, de lògica judicial, però ajuda molt en termes de dinàmica narrativa, i doncs, bàsicament, Chris Pratt és algú que està en aquest judici, i en 90 minuts, i un compte enrere ha d'anar demostrant tota l'estona i amb aquestes eines que és innocent.
Amb eines de les pantalles, no?, una mica.
Sí.
La pobra Rebecca Ferguson té un paper una mica... Clar, és el robot. Una mica ingrat,
sí.
No?
Sí, jo crec que deu ser un dels papers més estranys que li han proposat o més ingrats completament, perquè bàsicament, clar, de fer d'una IA, una IA que a més, evidentment, com a cort judicial ha de ser absolutament imparcial i freda, I cap al final comença a tenir com una espècie de dubtes, una espècie d'expressions molt estranyes. És un paper molt estrany i la pel·lícula en si, diguéssim, no passarà la seva història com a actriu.
Però fa només la veu o també surt ella?
No, també surt. I hi ha una certa rigidesa molt estranya que, de fet, podria ser una interpretació feta per IA, vull dir, directament.
I també... ens hauríem estalviat la Rebecca Ferguson al seu sou. Pobre.
Ja arribaràs.
Bueno, el que sí que li passa a la pel·lícula i que crec que és un error, és una llàstima, perquè comença tot amb una espècie de vídeo propagandística d'aquest sistema que recorda molt, o almenys a mi em va remetre, diguéssim, als vídeos de Starship Troopers del Paul Verhoeven, aquests vídeos que no deixen de ser una sàtira d'un estat també doncs, feixista que d'alguna manera ha sobreposat la força per sobre de qualsevol altra cosa. I aquí podria jugar una miqueta amb aquest mateix registre més aviat satíric i de més, però la pel·lícula no té aquesta capacitat ni aquesta subtilesa i és directament un thriller i poca cosa més. Però funciona molt bé com a entreteniment.
Funciona bé, va, sí, doncs sí, ja tenim això, doncs sin piedad, doncs direm que és l'opció de la setmana pels que busquen entreteniment.
Tal qual.
Anem amb una tercera proposta, perquè avui també ha arribat a les sales La Virgen de la Tosquera, una producció catalano-argentina que ens presenta la història de tres amigues de l'extraradi de Buenos Aires que en el context de la crisi del Corralito comparteixen la fixació per un amic de la infantesa, del que estan enamorades totes tres, quan apareix una noia més gran que elles que atrau l'atenció del noi en qüestió i decideixen demanar ajuda a l'àvia d'una d'elles que sap un parell de coses o tres sobre bruixeria i màgia negra.
Tenemos un problema con una persona.
Una persona que es mala.
Es una persona que se quiere quedar con algo que siempre fue nuestro.
La pel·lícula, que es tracta d'una adaptació de dos relats de l'escriptora Mariana Enríquez, s'endinsa a partir d'aquí en el terreny del terror folklòric.
Sí, terror folklòric i urbà, diria. Vam comentar fa uns dies que una de les sèries més esperades d'aquest any era l'adaptació de Pablo Larraín del relat Mis Muertos Tristes, de Mariana Enríquez. Doncs ara tenim aquesta pel·lícula que jo crec que és molt reivindicable i que bàsicament és una barreja de diverses coses. Per una banda és una barreja de dos relats diferents de Mariana Enríquez, El Carrito i La Virgen de la Tosquera, que en mans de segons qui probablement podria quedar com una amalgama que no funciona i aquí es fusionen molt bé. També jo crec que fusiona dues altres coses que podrien no funcionar i efectivament sí que funcionen, que és un relat de terror urbà i alhora tot un, diguem, un drama social al voltant del Corralito, no? De l'Argentina a principis del segle XXI i totes les, diguem, opressions internes que això va generar. És a dir, té tota aquesta part de terror urbà barrejat amb també bruixeria, amb fets paranormals i demés, que així d'entrada podríem pensar, per exemple, en la trilogia de les Tres Mares d'Argento o en les pel·lícules de Roman Polanski, de Rosemary's Baby, Repulsion, etc, però que va per una altra banda. Té tot un component, diguem, que té molt a veure amb el cinema llatinoamericà i amb la realitat llatinoamericana, que crec que la fa molt especial i que funcioni molt bé. A més, la protagonista és Dolores Oliverio, que és el seu primer paper.
Sí, és debutant, no?
És debutant i és increïble, és un paperàs, perquè juga tota aquesta sensació d'una certa perfídia, d'una ambigüitat que té a veure amb al final amb un adolescent que està descobrint doncs, i reivindicant la seva sexualitat, però alhora amaga algunes coses que ja de per si, doncs, això pot tenir el seu component fosc, però aquí es potencia i potencia molt bé la directora doncs aquestes ambigüitats fosques, diguéssim.
Doncs això és La Virgen de la Tosquera, de la Laura Casabé, pel·lícula de terror folklòric, amb segell català-argentí, i encara tenim una estrena més. Perquè avui també ha arribat als cinemes Arco, pel·lícula d'animació nominada als Òscar, per cert, després en parlarem, que s'estrena amb el precedent també d'haver passat per festivals com Cannes o Annecy. Té a Natalie Portman com a productora i explica la història d'un nen del futur, any 2932, que fa un viatge al passat, un passat que per nosaltres també és el futur, perquè viatja a l'any 2075. En el procés es trenca la parella amb el que estava viatjant, de manera que no pot tornar a casa, i d'entrada destaca sobretot a nivell estètic, no? Perquè fa pensar l'estil, fa pensar molt en l'estudi Ghibli.
Absolutament. Jo l'estava veient, mentre l'estava veient estava pensant, si jo arribo a veure aquesta pel·lícula amb 10-12 anys, m'hagués fascinat completament, hagués sigut una d'aquestes pel·lícules d'abans i després. Es tracta també d'una òpera prima, de Duco Bienvenu, però com deies, no és algú que ve del no-res, sinó que doncs, produeix Natalie Portman, co-guionitza Félix de Guibry, que el coneixereu com a actor protagonista de la pel·lícula Eden de Mia Hansen-Lov, i les veus en el doblatge original doncs, són d'Alma Jodorowsky, Louis Garrel, Vincent McKenny, vull dir que té tota una parella al darrere important. I com deies, Toni, efectivament té tota una influència de Ghibli, i jo diria que concretament de Hayao Miyazaki, que és bastant evident, i evidentment, com no podia ser d'una altra manera, positiva. Això ho veiem no només en termes estètics, i en termes estètics en com es mouen els cabells, en com veiem com comença a ploure, però també, per exemple, en l'ús de la música, és a dir, en com fa servir els crescendos musicals per augmentar l'èpica. És a dir, hi ha tota una sèrie d'elements que fan pensar molt en els mecanismes que han fet Ghibli el que és avui dia. El que segurament podríem, diguéssim, criticar o qüestionar de la pel·lícula és el seu plantejament una miqueta absurd, és a dir, o una miqueta que t'has d'abraçar a una ficció o un plantejament gairebé aleatori, no? Aquest nen...
Poc racional,
sí,
diguéssim.
Sí.
Clar, però és el que tu dius, amb 10-12 anys això segurament ho compres millor.
Sí i no, és a dir, i la qüestió és intentar a vegades no racionalitzar en excés i abraçar certes plantejaments que viuen en el seu propi món, i en aquest sentit crec que jo una vegada doncs, vaig fer aquest exercici i em va funcionar com un tiro, com es diu.
També passa que no hi ha un antagonista clar, no? Que això també és un element que està molt bé per aquesta mena de pel·lícules, no? Que juguen amb l'ambigüitat de persona. El que sembla malvat potser no ho és tant, no?
Sí, totalment. Això també jo crec que és un element que té molt a veure amb una manera de pensar el cinema i l'animació de Ghibli, i no cal només anar amb aquest referent, però sí, és una pel·lícula que per sort no planteja la cosa aquesta tan bipolar, diguéssim, dels bons i dels dolents, i tan, diguem, sobreexplotada pel cinema.
Que no s'assembla només a Ghibli en l'estètica, sinó també una mica en els valors. No?
Sí.
Clar,
sí.
Això del plantejament inicial gratuït, realment amb les pel·lícules de Ghibli, almenys recordo amb l'última, sobretot, que s'intentava realment racionalitzar tot el que estava passant, no? Et perdies completament, no? Com entregar-se completament a l'experiència
sí.
Quasi onírica que te planteja és molt més meravellós.
Sí, de tot... I a part d'això, també té aquesta part existencialista, que de fet jo pensava també en un altre referent de l'anime, que és Makoto Shinkai, que hi ha en pel·lícules com Your Name, per exemple. Like flowers floating
in the sky. You're so... Doncs Arco, pel·lícula d'animació recomanada pel públic familiar. Malauradament no es pot veure en català. Passen els anys i hi ha coses que no canvien. Repassem els títols que hem comentat, perquè hem parlat de Hamnat, hem parlat de Sin Piedad, hem parlat de La Virgen de la Tosquera, i finalment d'Arco. Tinc molta curiositat per saber quina triarà el Joan Pàmies, perquè imagino que no triarà Hamnet. No ho sé. Tarik, tu per on vas?
Doncs mira, jo no triaré Hamnet. No perquè no m'hagi agradat, sinó perquè...
No puc creure.
Està bé reivindicar...
Triarà altres... Sin Piedad ara, de cop i volta.
No, tampoc aniré per aquí. Però triaré La Virgen de la Tosquera.
D'acord.
Mira, doncs, jo també et sorprendré, i jo no he vist les altres pel·lícules, i m'agrada molt la Maria Enríquez i els dos relats, de fet, que adapta. M'encanten, però sí que vull tenir més gent amb qui poder discutir Hamnet, així que animaré la gent que vagi al cine a veure-la.
Jo, per si no havia quedat clar, em quedo amb Hamnet.
La finestra indiscreta. Tots els divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio, amb totes les estrenes de pel·lícules i sèries, perquè no et perdis res del que val la pena. Amb Toni de la Torre.
Això pel que fa a les novetats de les sales de cinema, però també tenir l'opció de mirar una bona pel·lícula a les plataformes. El 3CAT incorpora en el piano, amb aquesta magnífica banda sonora de Michael Nyman, la pel·lícula de Jane Campion, que en el seu moment va guanyar la Palma d'Or a Cannes i 3 Oscars. Curiosament, No per la banda...
Estrany.
De fet, per la banda sonora ni tan sols nominada. Ni tan sols, que és...
Ah, no? Jo pensava
que
sí.
És greu, eh? No? Dit així,
fort.
És fort, però vaja. Que explica la història d'una dona muda que s'expressa a través del piano i de la seva filla. Està ambientada a finals del segle XIX i comença amb la mort del marit i la decisió del seu pare de vendre-la en matrimoni a un granger.
Si jo hagués de definir el piano amb poques paraules, jo crec que una d'elles, sens dubte, seria l'aïllament. No? És una pel·lícula, la de Jane Campion, que parla sobre l'aïllament i sobre un llenguatge o sobre una comunicació que no té tant a veure amb les paraules, sinó amb coses com precisament la música, els gestos, inclús la sensualitat del llenguatge
moderat. És que, de fet, és una pel·lícula molt sensorial. No? Abans que parlàvem de Hamnet i d'aquests personatges que una casa amb la natura, aquí també hi ha una natura feréstega, hi ha paisatges freds, humits, no? Aquesta,
sí.
que contribueix a aquest aïllament que mencionaves.
Sí, de fet, aquesta imatge del piano abandonat a la platja crec que és molt icònica
molt
i que
icònica.
És molt representativa d'una cosa així. També Jane Campion al final es va convertir en aquesta pel·lícula, o va ser doncs, un punt i seguit en el que diguem, de grans referents de talents femenins darrere la càmera de direcció, i crec que doncs, per moltes persones, homes i dones, directors i directores, doncs, ha sigut un referent molt important.
Doncs el piano, que ja teniu el 3CAT. Mentrestant a Amazon incorporen Gawa, una de les sensacions de cinema de terror de l'any passat. De fet, ja en van parlar diverses vegades, en van parlar Sitges i en van parlar després quan es va estrenar a Sales. Dirigida per Paul Urquijo, explica la història d'una dona del segle XVII que fuig del seu marit abandonant casa seva en plena nit i perdent-se en les muntanyes.
Sí, el tercer llargmetratge de Paul Urquijo, jo crec que és el converteix en un dels grans referents del terror folklòric del nostre país, i a més en clau d'Euskadi, diguéssim, de la tradició i les llegendes d'Euskadi. Jo crec que un dels grans valors de la seva filmografia és que s'ha atrevit a fer un cinema de pur terror, aprofitant tot el folklore, diguem que, de la cultura del seu país, i portant-ho a registres contemporanis, però sense perdre, diguéssim, tota aquesta base, i, per exemple, rodant amb un euskera antic.
Sí, abans que parlàvem una mica de com la Maria Enríquez incorporava el folklore argentí, no?, a la seva obra, jo recordo que vivia al País Basc quan es va estrenar Irati, i la gent estava embogida amb el fet de sort que les històries que s'explicaven amb l'euskera antic apareix a la gran pantalla com una pel·lícula de gènere amb molt pressupost, no? Bueno, un pressupost bastant considerable, vaja.
Sí, destacar que també, com La Virgen de la Tosquera, és una coproducció catalana, en aquest sentit crec que és positiu, i també que jo crec que aquest ha de ser un dels grans referents també per nosaltres, per atrevir-nos a fer aquesta mena de produccions.
Totalment. Doncs Gawa, que la teniu a Amazon, i avui a Netflix han incorporat una pel·lícula dels 80, que a més d'un li despertarà molts records. Segur que molts oients ja han reconegut la banda sonora. Es tracta del jove Sherlock Holmes, pel·lícula dirigida per Barry Levinson i escrita per Chris Columbus, que presenta una versió jove de Sherlock Holmes i també de Watson, tots dos estudiants que s'interessen pel misteri d'una mort estranya. No, és una pel·lícula que no adapta cap història concreta de Conan Doyle, sinó que agafa els personatges i s'hi inspira per fer el seu propi cas, combinat amb un esperit aventurer molt dels 80, no? Jo ara, vista, jo crec que la podríem connectar per un motiu evident, que és Chris Columbus, no? Però podríem fer la connexió amb la primera Harry Potter perfectament.
Les són aquestes pel·lícules que et canvien la vida quan ets petit, no? El que deia abans el Tarik, que realment... Bé, jo recordo la primera de Harry Potter, que encara la sostinc com la pel·lícula més important de Harry Potter, perquè era per nens, no? I clar, jo, quan jo era un nen, això em tornava boig, no? Sí, és una pel·lícula important per la infància.
I que no han ballat malament, eh? Aviam, va ser la pel·lícula que va tenir el primer personatge fet completament per ordinador, el va fer Pixar, de fet concretament John Lasseter, que després faria Toy Story, i això avui dia es veu antic. Però la resta d'efectes visuals, un pollastre que surt... Jo tinc el record del pollastre que pren vida només al principi.
Fa molta por, realment.
Fa por, no? Encara.
Clar. Són aquestes coses que ara les intentem fer amb molts més efectes i queden molt més cutres, no? Com... O sigui, contràriament amb el que podem pensar dels avenços tecnològics, abans realment aconseguien només aquest efecte.
Sí, sí, totalment. Vaja, doncs, la trobareu a Netflix amb el títol El secreto de la piràmide, perquè és el títol que se li va posar en castellà, tot i que l'original és Young Sherlock Holmes, i en català és El jove Sherlock Holmes. 1, 2, 3, 4... I rematem les novetats de plataformes amb alguns títols més, per exemple la pel·lícula de Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere, que a partir d'avui teniu a Disney Plus, Mi amiga Eva, que avui s'incorpora a Movistar, a Netflix incorporen Maleïts Bastards de Tarantino, també avui s'incorpora Boogie Nights a HBO, i finalment La trama fenícia, que és una pel·lícula bastant recent, a partir d'avui la teniu a Sky Showtime.
La finestra indiscreta. Tots els divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio, amb totes les estrenes de pel·lícules i sèries, perquè no et perdis res del que val la pena.
I abans de les sèries hem de comentar les nominacions als Oscars.
10 films nominated for Best Picture are...
Begonia. Ed Gainey and Andrew Lowe.
Bogonia, Fórmula 1, Frankenstein, Hamlet, Marty Supreme, One Battle After Another, El Agente Secreto i Sentimental Value, Sinners i Train Dreams, déu-n'hi-do quantes nominades, per favor, això abans no era així, competiran pel guardó a la millor pel·lícula. Sinners, a més, s'ha convertit en la pel·lícula més nominada de la història dels Oscars amb 16 nominacions, i d'altra banda Sirat ha aconseguit 2 nominacions com a millor pel·lícula internacional per una banda i com a millor so per l'altra. Què us han semblat les nominacions?
Bé, primer d'entrada, molt, molt content per la nominació millor so de Sirat. Crec que si algú tenia... Era
el so.
Els aspectes tècnics d'una pel·lícula molt, molt increïble. Així que en això estic molt, molt feliç. I sento que quan les pel·lícules... No sabria quina seria la favorita, no? Vosaltres quina diríeu?
Home, si mirem nombre de nominacions, està entre Sinners o Los Pecadores i One Battle After Another, Una batalla tras otra, no?
Però jo crec que la quantitat de nominacions no implica el favoritisme, no? O
sigui... No sempre. Mira, et diré quines crec que segurament no guanyaran.
Fórmula 1,
no crec. Que és d'aquelles coses, hem dit, hi ha 10 candidates. Ostres, potser hauríem de reduir aquesta xifra, eh?
Estic d'acord. Jo m'agrada molt veure que les dues pel·lícules més, amb més nominacions són pel·lícules amb un posicionament ideològic clar i que dona que diu alguna cosa al president actual dels Estats Units, i vull dir que hi ha tota una diguem, significància en aquestes nominacions que m'agrada. I també una altra cosa que m'agrada molt és veure que l'acadèmia estatunidenca, diguéssim, dels Oscars està començant a realment d'una manera genuïna a apostar per altres cinematografies en les categories principals. I una altra cosa que crec que està bé comentar i reivindicar és el cinema brasileny. Porta 2 anys tenint nominacions a les principals categories, i a més parlant en els dos casos de la dictadura brasileña. Vull dir que és significatiu, trobo.
Clar, però és aquesta mena de pel·lícula, sí que penso que justament és aquella cosa de amb la nominació ja és el premi. Que és aquesta que no té per què, però moltes vegades ja, de fet és el que ha dit l'Oliver Lache, ha dit, ja ho hem de celebrar perquè estan nominats, ja, fins aquí ja és una victòria, i moltes vegades ja aquesta lectura trobo que és fàcil que el premi acabi enduent-se en una pel·lícula nord-americana.
Sí, jo crec que és el més probable, però bé, jo crec que des de Paràsits sí que hi ha una mica com la gran incògnita,
el dubte, no? El dubte, sí. Podria, hi ha un precedent molt recent, per tant, podria passar. Hamlet no arribarà a millor pel·lícula, no? Té molt poques possibilitats.
Penso. No, esperem que almenys la Jessie Buckley se'n porti.
Jo crec que la Jessie Buckley va cap a... És una mica el mateix, tot i que encara no l'hem pogut veure, però la sensació que tinc prèvia, que Marty Supreme, que em fa la sensació que serà una aposta sobretot per Timothy Chalamet, no sé si té opcions reals de guanyar millor pel·lícula.
No crec, m'estranyaria molt.
L'hem de veure, de fet en parlarem aviat, perquè la podrem veure aviat. Abans que els Oscars arriben als Premis Gaudí, el 8 de febrer, el seguirem en directe a Catalunya Ràdio. Per celebrar-ho, la setmana passada vam posar en marxa el concurs Ves al cinema amb els Premis Gaudí. un concurs on un oient de La Finestra Indiscreta podia guanyar una targeta VIP per entrar al cinema cada dia del 2026 de franc i, a més, portar-hi un acompanyant. És un regalàs. Gentilesa de l'Acadèmia del Cinema Català i del Gremi de Cinemes de Catalunya. L'únic que havíeu de fer per participar era enviar un correu electrònic responent a la pregunta: quin dels nominats als Gaudí d'enguany estrenarà el 2026 la seva primera pel·lícula en anglès? Us donàvem tres opcions, que eren Carla Simón, Jaume Claret Muixart i Albert Serra. Doncs la resposta correcta era Albert Serra, que el 2026 estrenarà la pel·lícula Out of This World. Entre tots els que ens heu escrit, que sou molts, i els que heu clavat la resposta, hem fet un sorteig i la guanyadora de la targeta VIP, molt bé aquesta amb vos, per anar cada dia del 2026 al cinema de franc és Isabel Ojea López.
Bravo.
Esperem que la gaudeixis i, sobretot, si ja tens algun dubte de qui tries d'acompanyant, doncs ja ho saps, que aquí a La Finestra trobaràs molts candidats. Ara enviarem un correu per fer-te-la arribar. Moltes gràcies a tots per participar i ara sí, va, anem a les sèries. Perquè Ryan Murphy, prolífic creador de sèries, ha estrenat a Disney Plus una història de terror corporal que es titula The Beauty. Fa molt per ell, he de dir, endinsar-se en el terror corporal, perquè ha fet sèries de to molt diferent, però el terror sempre està en recurrent. Recordem que és el creador de l'antologia American Horror Story. I també ha tingut sempre un interès en el tractament del cos i de la imatge. Recordem que va ser el creador de Nip Tuck, magnífica sèrie de cirurgians plàstics que en el seu moment va emetre a TV3, molt reivindicable. Per tant, és un territori on és fàcil que se senti a gust. La sèrie recorda molt a La Substància, barreja l'obsessió per la imatge amb la transformació del cos, i el punt de partida gira al voltant d'una sèrie d'incidents en què diverses persones moren esclatant, literalment. Els investigadors s'adonen que tenen en comú el fet d'haver canviat radicalment d'imatge recentment, i en paral·lel seguim la història d'un noi a qui no agrada gens el seu aspecte i que va a una clínica per canviar-lo.
Jeremy, let me sell this to you straight. Chads are the good-looking men of our culture. The Glenn Powells, any of the Hemsworths. The difference between a Chad and yourself is literally a few millimeters of bone. It's your literal bones that make you unfuckable and keep you from the happiness you are entitled to.
She just wants to be beautiful, she goes.
Al repartiment hi trobem un col·laborador habitual de Ryan Murphy com és Evan Peters, acompanyat de Rebecca Hall, i tots dos seran els investigadors que intentaran esbrinar una mica què està passant aquí.
Sí, a més, tots dos, el que també és interessant de la sèrie, entre moltes altres coses, és que el personatge de Rebecca Hall també té els seus propis problemes amb el seu cos. Vull dir que sí. No, la qüestió de la bellesa no només pertany al món de la moda o dels incels, que són altres temes que tracta, sinó que els propis personatges com comuns, diríem, també parlen sobre les seves disconformitats amb el seu cos, no? I afegiria aquesta qüestió que aquests personatges que moren explotant són personatges molt guapos, tots els que exploten, no? Perquè és un virus que es transmet com una malaltia de transmissió sexual i et converteix en una versió com molt més vella de tu mateix, no? No és casual que el Ryan Murphy parli de la bellesa, jo crec que és una qüestió que sempre apareixia a les seves sèries, i és cert que a mi, de fet, el que m'agrada de la sèrie és que al principi sí que és cert que també per la qüestió que és molt recent La Substància, no? Però s'acaba desmarcant una mica de ser un altre producte de terror corporal, i acaba entrant en un terreny que a mi m'interessa molt més, que és el de la conspiració. Una trama molt de conspiració global sobre la bellesa, que a mi em recorda, em fa pensar en pel·lícules com Demon Lover de la Sayas o New Rose Hotel de la Bel Ferrara, i també inclús una mica de It Follows, per la qüestió aquesta de la malaltia de transmissió sexual que et transforma en una espècie de monstre, no? Llavors, aquesta trama de la conspiració mundial entorn a la bellesa, trobo que és una lectura molt molt oportuna i que està molt bé com entendre que els cànons de bellesa han sigut una espècie de conspiració, no? Inclús, jo he vist els tres primers capítols i hi ha un assassinat que firmen amb el símbol de la Nefertiti. Llavors, com que remet a una cosa ja ancestral de la concepció de la bellesa com una conspiració, i això em sembla que a mi m'ha enganxat bastant, això.
Sí, és que és curiós com... Curiós, malauradament, que el Ryan Murphy, que sempre li ha interessat això i sempre li ha preocupat això, però com més temps passa aquest gran tema seu, que és l'obsessió per l'estètica o per la bellesa, cada vegada és més... Tens la sensació que és més modern o és més actual o és més contemporani, no? I aleshores aquesta idea de... Aquesta gran pregunta, no? De fins a quin punt... Fins on estàs disposat o què pots arribar a fer per tenir l'aspecte que tu desitges, no? Mm-hmm. O quin és el dolor que pots arribar a aguantar, fins i tot, no? Mm-hmm. Molt al principi de la sèrie, una conversa entre els dos detectius, de fet,
sí.
Perquè ell ha tingut una cita amb una noia que li ha dit que té les dents lleugerament grises, no? I la companya li diu, bueno, això és fàcilment arreglable, no? I ell fa com una defensa del defecte o de la impuresa o del que no és estètic com una cosa que et fa fort, no?
Sí, perquè ell ha sigut un soldat, no?, que té fins una ferida de guerra,
sí.
I hi ha aquest debat entre els dos detectius sobre la bellesa. Clar, la sèrie passa tot de llocs molt, molt luxosos, no?, com París, Venècia, Nova York, i és, està bé com la representació d'aquest mercat negre de la joventut eterna que l'encarna, de moment, a l'Aston Kutcher, que justament si pensàvem la substància, no?, com...
Sí, i el vinc amb la Demi Moore.
Exacte. L'Aston Kutcher també està parlant sobre la joventut eterna en un vaixell amb la Isabella Rossellini. També
és molt interessant per separar-la una mica de la substància, que és que la substància s'ocupa fonamentalment de la pressió estètica sobre les dones, i aquí tenim també la pressió estètica sobre els homes, o més aviat tenim aquest personatge, aquesta mena d'incel, que està convençut que si vol aconseguir el que vol aconseguir, que és bàsicament tenir relacions sexuals, o passa per un tractament radical, o no hi ha manera. No, és un personatge molt desagradable.
I més desagradable quan es fa guapo, diríem.
Sí.
És encara
més encara odiós. Pitjor. És sí. Encara pitjor. Tot cas de Beauty, com sempre, Ryan Murphy no és una sèrie perfecta ni molt menys, però Ryan Murphy sempre té aquesta virtut,
jo crec que es nota,
de tocar
que sap,
temes.
I sap fer-ho molt bé. O sigui, com a nivell de guió, del que t'enganxa, de com mantenir-te atrapat, inclús el primer capítol, que dura uns 45-50 minuts, el segon dura 20, jo crec que sap fer-ho molt bé perquè et mantinguis enganxat.
Sí.
A mi m'ha funcionat bastant bé, i per tot el tema també d'actualitat, no? Com podem pensar en tota la polèmica de l'Ozempic, en tota la polèmica, per exemple, de les operacions de llavis vaginals perquè s'anuncien per TikTok. Tot això, d'alguna manera, està com sobrevolant la sèrie, i trobo que és interessant veure la lectura que em fa el Ray Murphy.
Té molta capacitat per absorbir el present i abocar-ho de forma retorçada, grotesca, exagerada en una ficció, i per tant el terror corporal li anava perfecte. The Beauty, que s'ha estrenat a Disney+, mentrestant a Amazon s'ha estrenat una sèrie que té com a protagonista una ex-Joc de Trons. L'actriu britànica Sophie Turner, que va interpretar-hi Sansa Stark, és la protagonista de Steel, el robo, una sèrie que gira al voltant d'un robatori que es produeix en una oficina.
Ladies and gentlemen, if you do exactly what I say when I say it, you won't get hurt. If you don't do what I say when I say it, you will be shot. If you have any communication devices on you, phones, tablets, I want you to take them out. I want you to hold them high in the air above your head. Do it now. Once you have your phones in the air above your head, I want you to move slowly towards the conference room this way.
Es tracta de les oficines d'una empresa gestora de fons de pensions, i el robatori, que podem dir que es du a terme amb èxit per part dels lladres, deixarà sense pensions a milers de persones. La clau de la sèrie és que hi ha la sospita que un dels treballadors és còmplice dels lladres. Sophie Turner interpreta una de les treballadores, i la sèrie vol ser un thriller on realment passen coses constantment.
Non-stop. Primer de tot, em va crear molt l'atenció qui era el creador, perquè, clar, una sèrie amb Sophie Turner i de Prime Video, de més, pensava que seria el showrunner, algú molt conegut.
Un nom, no?
Sí, i vaig buscar el nom, que és Sotiris Nikitas, i vaig veure que pràcticament no havia fet res més a part d'això. Aleshores, bueno, diguem que anava amb la ment molt oberta per veure què em deparava. Sí que Sam Miller, que és el director de la majoria de capítols, sí que és algú que té una trajectòria molt extensa dirigint televisió, sobretot. Però bueno, en tot cas, el que planteja i la gràcia segurament d'aquesta sèrie és que trenca una miqueta aquest esquema o aquest estereotip de l'atracament perfecte, no? És una mica, de fet, no el contrari, però tot el primer episodi és un atracament, i veiem tot d'imperfeccions que es van diguem, deixant entreveure al llarg d'aquest primer episodi i posterior.
De fet, en comú això amb una sèrie que de fet vam comentar fa molt poc, que és The Gold, aquesta idea de la sèrie no va sobre l'atracament, sinó el que passa, les conseqüències, no? El que passa després de l'atracament, sent sèries molt diferents, però aquest concepte inicial és el mateix. El que passa és que en el cas de Steel, el que passa després de l'atracament és aquest dubte sobre totes les persones que estaven en aquell moment a l'oficina durant l'atracament, perquè clar, hi ha aquesta sospita que hi ha un talp o un col·laborador amb els lladres.
Sí, com dèiem, aquest primer episodi, que per sort és una sèrie amb episodis relativament breus, és a dir, 40 minuts, 42, 43, doncs aquest primer episodi és aquest atracament, i allà hi ha, diguem, que la sèrie et manipula, entre cometes, perquè tu ja vegis com sospitant o veient que la cosa, hi ha alguna cosa que està fallant, i de fet el lloc on passa, ara pensava, s'assembla una miqueta a l'ambient d'Industry, i la gràcia és això, que tota l'estona, més enllà de la recerca de qui està, diguem, de qui està fent què i quina és la realitat i quina implicació tenen els personatges en aquest atracament, també et genera un conflicte moral que no sempre està en aquesta mena de propostes. És a dir, clar, aquí no és un gran banc o és un lloc innocu, entre cometes, sinó que és una empresa que els diners que tenen són de fons de pensions i de, diguem, de tothom. Aleshores, et genera un conflicte moral d'aquests diners que s'estan robant, cap on van i d'on venen i qui està fent això, i tota aquesta part, diguem, de conflicte, jo crec que també és una de les gràcies d'aquesta pel·lícula.
Què t'ha semblat, Tàric, la Sophie Turner com a protagonista?
Bé, molt bé.
Molt l'aguanta bé, la sèrie.
Sí, a més, clar, no és una sèrie que tingui moltes més inputs més enllà d'aquestes ambigüitats o d'aquest joc d'incerteses, no? I en aquest sentit, la Sophie Turner juga molt bé amb aquest caràcter que a poc a poc doncs es va desvelant, com la resta, com tota la trama, però va jugant molt bé amb el que demana la sèrie, la ficció, i tu com a espectador, diguem, es va obrint molt, molt bé les capes que té el seu personatge.
Doncs Steel, que s'ha estrenat i teniu disponible a Amazon Prime.
A la finestra indiscreta et recomanem el bo i millor. Perquè no et mereixes menys.
Continuem amb les estrenes de sèries, ara per parlar d'una sèrie que torna amb la segona temporada. Es tracta de Drops of God, per mi una de les joies amagades del catàleg d'Apple TV, millor que us dic. Una sèrie ambientada en el món del vi que comença amb la defunció d'un crític francès que tenia en propietat la millor col·lecció de vi del món. Estem parlant d'una col·lecció valorada en 148 milions de dòlars. L'home té una filla, a qui no veu de fa anys, que teòricament hauria d'acceptar aquesta fortuna, però ell disposa la seva herència de manera que la filla se l'hagi de disputar amb el millor alumne que té a través d'una mena de sèrie de proves de tast de vins, que és el que vertebra la sèrie, i en la que els dos han de demostrar que són els que en saben més per endur-se l'herència una mica. És una mecànica de competició que jo imagino que, perquè no l'he llegit, que prové del manga que adapta, que és del Yuko Ishin Kibayashi, però li dona a la sèrie una tensió que funciona molt bé.
Sí, és molt manga, i també és molt manga a nivell... m'ha sorprès, almenys aquesta segona temporada, hi ha tota una sèrie d'al·lucinacions que té el personatge de l'Issei, o de, com de visions, que també m'ha fet pensar molt, sobretot en termes de composició, en l'imaginari del manga. Com que crec que, i tampoc és del manga, però que han sigut molt respectuosos a l'hora d'intentar transmetre la qüestió més visual, que la primera temporada hi havia una cosa potser més rígida, que a la segona encara hi és, però hi ha certes imatges que sí que m'aboquen molt aquest univers més oníric, potser.
La sèrie trobo que transmet molt bé les sensacions que tenen ells quan tasten un vi, no? És aquesta cosa una mica del gran sushi. No vull dir que quan ells estan tastant el vi, però com ho fa la sèrie per transmetre a tu les sensacions que ells experimenten? Trobo que visualment això funciona molt bé.
Sí, a nivell cromàtic també, inclús els colors estan molt ben acompanyats. O sigui, com que mariden molt bé amb el que veuen, sí.
Sí, a més diries, és la mena de proposta, és una mica com Gambito de Dama, no? Et pot interessar una sèrie sobre escacs? Molta gent probablement diria que no, si és que no són escaquistes, evidentment, els agraden els escacs. El tema del vi passa una mica el mateix, que sembla que hagi de ser només pels que els encanta el món del vi, però jo trobo que és una sèrie que pel que planteja, que és aquesta relació de competitivitat entre la filla i
l'anòleg.
Exacte, sí. I diguéssim, l'escollit pel pare, que aquí no podem entrar en detalls. Clar, és molt interessant perquè tenen, a més tenen els dos visions del pare, o d'aquesta figura que deixa aquesta col·lecció, molt diferents. A mi em va fer pensar una mica en una succession micro,
clar,
no? Sí. Només centrat en dos personatges que volen una herència.
Sí, estic d'acord, i de fet tenia dubtes de com seguiria, no? Com la segona temporada, l'haver acabat aquesta competició i aparentment estan més units aquests personatges que rivalitzaven, i trobo que el primer episodi promet un... Hi ha un nou regal enverinat del pare, no? que li regala, el pare ja mort, però li regala a la filla una botella de vi que ell no ha pogut esbrinar d'on prové. No? Com que el sabor d'aquest vi evolucionat, que diuen, no sap d'on ve, i això altera la aparent normalitat dels personatges principals. No? L'Issei, que comença la segona temporada avorrit del món dels vins i buscant alguna cosa més a la vida, no? Com que així ho verbalitza, que està avorrit, que els vins són avorrits, i el personatge de la Camille, que està molt més acomodada i que d'alguna manera ha acceptat la seva herència. No? I això, aquesta espècie de repte per l'Issei, és el que activa una mica la trama i el porta, ja el primer capítol, ja van a Sanlúcar de Barrameda, a Jerez, que ja d'entrada ja... O sigui, wow. Triguen un segon en posar un bailaor. Clarament arriba l'Issei i es troba un bailaor que li presenta el seu pare, que és el Pedro Casablanc, i després se'n van a un manicomi a Marsella. D'entrada que ja proposa com una espècie de viatges i d'una trama com més d'investigació, que trobo que li pot sentar bé.
M'ha agradat això que has dit del regal enverinat, perquè justament aquesta manera de continuar la història amb aquest, efectivament, regal enverinat també fa més gran la figura del pare, no? Mm-hmm. La figura del pare cada vegada, que és un personatge que no veiem, evidentment, perquè és mort, va agafant cada cop més matisos i es va fent més grossa, perquè més, al final és una figura que és una absència que no cap dels dos pot deixar enrere.
Sí, és bastant un protagonista en absència, i la que vam conèixer molt bé per el que ha suposat aquests dos personatges. Hauria d'haver-hi a la sèrie com una espècie d'instruccions de quin vi prendre en cada capítol, trobo.
Això seria
d'haver-ho pensat.
Això seria magnífic.
Els d'Apple TV.
Hi havia una sèrie japonesa que es pot veure a Netflix, es diu Midnight Dinner, que passa en un restaurant que obre durant la nit al Japó, i en cada episodi es fa una recepta, i al final de l'episodi t'apareix la recepta perquè tu la puguis fer.
Però hauria també d'aparèixer
al
principi, no?
No és ben bé el mateix, però... No, és al final, quan ja fa venir molta gana aquesta sèrie. Aleshores, quan ja tens tota la gana, et diuen, mira, i aquesta és la recepta, per si vols...
Per si vols provar-ho.
Atrevir-te, sí. Doncs Drops of God, que ha estrenat segona temporada a Apple TV. Acabem les sèries amb Obituary, una sèrie sobre una noia que treballa en un diari escrivint necrològiques. Un dia el seu cap decideix que només li pagarà per peça, és aquesta cosa, a partir d'ara seràs autònoma, no? Una mica, i aleshores s'adona que, si no hi ha morts, no cobra. Solució. matar ella, no? Ho prova i descobreix que se li dona bé i a més li agrada molt. No només li agrada, sinó que n'obté un plaer molt gran. Amb aquesta premissa, aquesta sèrie que podríem definir com un punt mig entre Dexter i Fleabag, va ser una de les sorpreses de l'any passat i ara torna amb una segona temporada.
Sí, a mi m'ha agradat més com ho has explicat tu, com succeeix a la sèrie, de fet, perquè trobo que la primera temporada el que em passava a mi és aquest arc del personatge d'una persona en un estat de precarietat laboral que es veu obligada a matar, tot s'explica el primer episodi, no? Ella ja neix amb aquesta espècie d'impuls per matar, per tant, és una cosa que no descobreix, sinó simplement ja d'entrada pateix, no? O disfruta, perquè ja ho gaudeix molt, més que pateix.
Clar, és que per això ho té en comú amb Dexter o amb altres personatges, eh? És una cosa que ja tinc, com ho gestiono jo? O sigui, és a dir, és una càrrega o pot ser fins i tot un plaer?
Sí, ella ho gaudeix molt i pensava, bueno, que com farà una segona temporada, no? Sí que hi havia moltes coses obertes a l'acabar la primera, i trobo que a mi m'ha sorprès i m'ha agradat molt com el que planteja la segona, perquè li dona la volta completament a la primera, no? Aquest cop hi ha un assassinat en aquest poble que es diu Kilraven, en aquest petit poble d'Irlanda, on a tothom li agrada molt la mort, no? Que això em fa pensar
molt... Que això és molt divertit.
És molt divertit. Més subtil.
Clar, no? perquè, clar, a ella li agrada el tema de la mort i matar, és la protagonista. Però que al poble en general a tothom li faci, tingui com un àlbum el tema de... Bueno, que els agraden els successos, com a la vida real, que estem mirant True Crime tot el sant dia.
Tota aquesta qüestió del True Crime trobo que està molt ben reflexada en aquest petit poble. No?
I llegeixen les necrològiques d'ella amb una alegria bestial.
Sí, doncs la segona li dona la volta perquè la sembla que l'acusa, ella és la principal sospitosa d'un crim que per primer cop no ha fet. Llavors,
és un molt bon gir.
És una molt bona idea.
És un molt bon gir, perquè a més vol dir que hi ha algú altre que mata en el mateix poble. I després que ella passa, doncs, això d'intentar amagar els crims que comet ella a intentar, doncs, declarar-se innocent d'alguna cosa que no ha comès, però és culpable en realitat. Vull dir, en el sentit que, aviam, assassina ho és.
Sí, sí.
Vull dir que no d'aquest cadàver.
No, i el seu desig per matar concret segueix viu. Sí, els fans de les morts tindreu moltes morts.
Inclús augmenta, jo diria. Hi ha una vinculació entre el desig per matar i el plaer sexual en aquest personatge.
Bé, i el reconeixement també, que és també, una cosa també molt de la psicopatia d'aquella quan parla malament de la seva obra, no? D'alguna manera s'enfada, no? Això és interessant també com a personatge.
No deixa de ser periodista, no, al final. Això de publicar necrològic que també va lligat amb l'ego. Va, repassem els títols de les sèries de la setmana, perquè hem parlat de The Beauty, de Steel, de Drops of God i de Obituary. Amb qui no us quedeu?
Home, són molt diferents, realment, és difícil. Pels fans de Ryan Murphy, clarament recomanaria The Beauty, perquè més trobo que és bastant actual, però diria que Drops of God és la que té més qualitat a nivell de personatges, psicologia del personatge. Sí, recomanaria Drops of God.
Estic amb tu, és la més treballada, és la sèrie a seguir més a llarg termini. No?
I pots veure sense culpa mentre la veus, llavors...
això és una incitació...
Això, Tari, que tu ja t'hi he vist abans, això t'ha entusiasmat.
Sí, m'ha semblat un molt en plan, veure Drops of God amb una bona copa de vi.
Doncs amb Drops of God ens quedem. Moltes gràcies als dos.
A vosaltres.
A tu.
La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.